Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, dimarts, dia 9 de novembre, amb el Roger Benet. A les vies de so arrenquem avui un programa centrat així d'entrada, com a mínim a l'inici del programa, en la faceta defensiva del Centre d'Esport Sabadell, segurament la part més destacable del que portem de temporada al conjunt arlequinat. A Cornellà, plaça fotuda per fer-ho, perquè enganyar-nos, es va deixar la porteria a 0 i amb aquest partit ja en són 5. De fet, la mitjana de gols en contra és inferior a la d'un gol encaixat per cada enfrontament d'aquestes 11 jornades que ja s'han disputat a la primera RFEF, i això que els sabadellencs van encaixar 3 gols, ho sabeu de sobres, tant davant del Barcelona B com en la visita a l'Atlètic Balears. Sergi Garcés, aquí al costat meu a l'estudi, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri.
És evident que si el Sabadell està fregant ara mateix el descens, no és precisament per tenir uns números defensius millorables, sinó tot el contrari.
Sí, avui que el focus l'hem volgut posar en aquesta faceta defensiva, obviarem el que és una altra realitat molt palpable i molt coneguda, que és que el principal problema, ens hem fet un far en aquestes setmanes de parlar-ne, és la manca de gol que té l'equip, i per contra, doncs, com dius, uns números més que destacats, que segurament amb un altre equilibri molt més regular, Adri, situarien el Sabadell en una posició de la classificació millor, més tranquil·la, gràcies sobretot a això, a la fortalesa defensiva de l'equip.
De fet, hi ha equips a la part alta de la classificació amb uns números iguals o pitjors, fins i tot, que el Sabadell en defensa. Avui, per tant, la lupa la posarem aquí en aquesta zona del camp, tenint en compte avui que és dia de descans, dia lliure per la plantilla d'Antoni Hidalgo abans d'encetar la preparació del Sabadell-San Fernando de diumenge. I avui, a més, Sergi, escoltarem tres dels homes de rereguarda del Sabadell diumenge a Cornellà, començant, podríem dir-ho així, pel nou porter titular de l'equip.
Sí, va ser la sorpresa, ho vam comentar ja extensament, ara fa dues setmanes, o com a mínim dos partits ja que és així, davant d'UCAM, aquest debut del Val d'Uixó, d'Emilio Bernat, i sobretot un porter que en aquests 180 minuts i escaig, posant-li doncs, els afegits, només ha encaixat un gol en dues jornades. Evidentment, cal remuntar-se a la seva estrena, al seu debut davant el conjunt de Ducamp per trobar aquest gol en contra, i per contra, doncs, evidentment, un Emilio Bernat que ara es troba satisfet pels números, satisfet per aquesta petita reacció que sembla estar dibuixant el Centre d'Esport Sabadell, però comencem per sentir-ho des d'una particular visió, que és satisfet, evidentment, per aquest nou rol que li ha tocat viure en aquestes darreres dues setmanes.
Al final uno trabaja al 100% todos los días, y cuando llegan esta recompensa de que el míster confía en ti y tú le respondes, pues bueno, muy contento, y espero seguir ayudando lo máximo posible al equipo. I nada, i molt contento.
Amb ell hem començat, ha estat l'encarregat d'encetar aquesta valoració defensiva del Centre d'Esport Sabadell en el que ja portem de temporada, però sobretot, diu també l'exjugador del Mestalla, l'exporter del filial valencianista, que el partit del nou municipal de Cornellà és, sens dubte, una nova mostra d'aquesta fortalesa, d'aquesta força que l'equip està demostrant, com diem, i que està exhibint a la rereguarda, a la part de darrere de l'equip. I és que, a més, per ell també, per Emilio Bernat, és un dels punts forts que l'equip està justament ara més demostrant, posant damunt de l'aparador. Ser sòlids al darrere, començant pel darrere.
L'equip és que defensivament, desde arriba hasta abajo, o sea, trabaja todo el mundo un montón. Yo creo que tenemos un equipo sólido, lo que pasa es que los resultados no se estaban dando, pero como te decía antes, el equipo confía plenamente y bueno, poco a poco, como ahora, irán llegando las victorias y esperamos darle la vuelta a la situación, que es lo que todos queremos.
Doncs tant de bo que sí, que aconsegueixin capgirar aquesta situació en plana col·lectiva. Emilio Bernat, el primer nom propi dels tres que destacàvem avui. El segon, un que podríem dir, Sergi, ha anat entrant i sortint dels plans d'Antonio Hidalgo, però que curiosament, com dèiem ahir amb el Pau Vituri al Tribuna Preferent, que podeu recuperar, per cert, en via YouTube com també al Twitch de Ràdio Sabadell, és l'actual pitxitxi d'aquesta plantilla.
Així és, César Morgado, un tot i ser central, tot i ser un d'aquests defenses de l'equip arlequinat, ara mateix es troba com a màxim realitzador empatat a dos gols, això sí, en Jacobo González. Per tant, podríem dir que s'ha convertit en el golejador improvisat de l'equip, o potser, anem a dir-ho així, tampoc no tan improvisat. És cert que l'any passat, en el seu bagatge per al Badajoz, aquest últim any, el Deportivo Badajoz no va marcar, però també és cert que el d'abans d'ahir, el gol que va aconseguir a Cornellà, és el 16è gol que marca César Morgado en tota la seva carrera, podríem dir-ho així, a la segona B o en aquesta tercera categoria del futbol espanyol, que, sens dubte, per ser un central, com diem, va bé per alt, és cert també, però al final no deixen de ser unes xifres que estan més que destacables. El seu sostre, perquè ens fem una idea, són 4 gols. Els va aconseguir jugant al Mérida l'any 2016, o en aquest cas aconseguits en aquella temporada. I també en el seu primer any a Badajoz. De moment, aquí a Sabadell, i només amb aquest primer terç encara no de la temporada, ja ha aconseguit la meitat. Per tant, déu-n'hi-do.
El año pasado tuve la mala fortuna de estar escaso de goles, normalmente sí que hago goles, y este año, pues mira, pues en 10 partidos llevo 2 goles, pues yo todo lo que pueda, la verdad que mira, por mí contento, y más si dan puntos al equipo.
L'extremeny, que també ha volgut destacar aquesta competitivitat, aquesta competència que hi ha a la línia defensiva del Sabadell. De seguida entrem en aquest aspecte, però abans un altre. Iago Indias va estrenar-se diumenge a Cornellà. Guillem Molina, recordem, arrossega molèsties musculars, segurament sigui el fitxatge més destacat, com a mínim de les cares noves que ens hem trobat en aquest últim mercat per part del Centre d'Esports Sabadell, i Aleix Coc, que ha començat la temporada també de manera espectacular. Aquest és el panorama, una miqueta la radiografia d'aquests jugadors que actuen a la línia defensiva del Sabadell. Per tant, competència alta entre els centrals i, com diu César Morgado, una competència que també és molt dura i que, sens dubte, està beneficiant l'equip.
La competencia en la parte defensiva es muy grande, hay muchos jugadores y la verdad que bueno, eso para el míster es mejor porque obviamente sabe que entre quien entre va a rendir, al final ya será por gusto o por momentos de la temporada, ¿no? No siempre vas a estar quizás al mejor nivel, bueno, pues para eso yo también hay otro compañero y bueno, es peculiar, sí, porque bueno, al ser defensa de 5, bueno, requieres más defensa. Nosotros la verdad que nada, competimos, nos llevamos bien y juegue el que juegue, pues intentar rendir lo máximo posible.
Veurem, de cara al partit d'aquesta setmana contra el San Fernando, si pot reaparèixer o no, en aquest cas, Guillem Molina, i sobretot si al final acaba optant pel que sembla que tots tenim més o menys coll avall, que és que jugarà Boniquet i Aguza al mig del camp, o pot haver-hi alguna modificació aquí en aquesta zona del camp utilitzant tots aquests noms que comentàvem ara, Sergi, evidentment no tots a la zona de centrals.
No, hi ha la possibilitat, a més ho dibuixaves ahir ja, aquesta opció que hi ha amb el retorn, amb el possible retorn, eh? Sempre estem parlant de que Guillem Molina acabi tornant i que hi hagi aquesta overbooking de peces o que Antoni Hidalgo hagi de triar. Una opció que també podria ser és la d'avançar precisament Guillem Molina, potser el jugador més versàtil de tots els que estem comentant d'aquesta rereguarda, i que pugui ser ell qui actuï a la zona de mig del camp, deixant el paper més creatiu, vaig a dir-ho així, per Sergio Aguza. Veurem si aquesta és una de les cartes. És cert que, de la manera més natural, Boniquet sembla cridat a tornar a l'11 titular, un 11 que ha perdut a les darreres dues jornades, per cert.
Et sembla que fem una aturada en el camí, Sergi?
Tu manes, jo aquí m'adapto al que digueu vosaltres.
Doncs espera't uns segons i fas bé de tenir els auriculars posats, perquè de seguida anem amb el tercer en qüestió, Iago Indias, però abans anem a treure la calculadora. Avui hem estat remenant dades estadístiques a la redacció sobre aquest inici de Lliga del Centre d'Esports, no només al darrere, que també, sinó què diuen les xifres en fred, objectives, no tant de la classificació, que ja la sabem de sobres, sinó del joc i de les diferents accions als arlequinats. L'escoltem amb la veu de la Mireia Sanz i del Sergi Parc.
Diumenge, a 8:15 del vespre, Cornellà de Llobregat, sala de premsa del nou municipal.
Li hem donat moltíssimes voltes al perquè de la situació. Hi ha moltes dades, avui en dia hi ha dades objectives que estaven allà i totes es deien que no estaven tan malament.
Antonio Hidalgo parlant de dades objectives que demostren que no estàvem tan malament. Anem a repassar-les.
Sí.
Dades defensives.
El Sabadell té una mitjana inferior al gol encaixat per partit jugat. Només el Villarreal B, Sant Luqueño, Barça B, Balona, Castellón i Nàstic n'han rebut menys. També és el sisè equip de la Lliga que rep menys xuts a la seva porteria.
Xifres en atac.
L'expectativa de gol és una de les dades més cridaneres, ja que diu que el Sabadell hauria de dur 10,8 gols, és a dir, gairebé 5 més dels que ha fet. És el desè equip que més xuta porteria rival i en possessió només l'Andorra i el Barça B tenen més la pilota. La mitjana del centre d'esports és superior al 57%. A més, és el top 5 de passades progressives. Endavant. Segurament, però, la xifra més curiosa és la de les entrades a l'àrea. No hi ha cap equip a la Lliga que centri tant com el Sabadell. En canvi, només ha fet 6 gols. I tan sols hi ha un equip que hagi vist menys porteria, el Costa Brava, amb 4.
Duels i recuperacions.
El conjunt arlequinat és el tercer de la Lliga que més pilotes recupera, només superat per Sant Luqueño i Balears. En duels aeris és el cinquè de la Lliga i lidera el rànquing de la intensitat en el pressing, és a dir, la pressió a l'espai que es fa més enllà dels primers 40 metres del camp.
Rànquings individuals.
Les estadístiques personals també deixen un bon grapat de curiositats. Per exemple, tot i no haver jugat molt, Joseba Muguruza és el segon màxim assistent de la Lliga. Aaron Rey és el cinquè jugador que més regateja i el quart en duels ofensius. En les recuperacions de pilota, Guillem Molina i Aleix Coc són dins del top 5. Finalment, Néstor Querol és el cinquè jugador que cau més en fora de joc i Facu García qui té la mitjana més alta de faltes fetes per partit jugat.
Expectativa de punts.
Els X-Points és una dada que parla dels punts esperats, una mètrica que recrea la probabilitat de cada equip de sumar punts basant-se en els X-Goals, les expectatives de gols a favor i en contra. Segons això, el Sabadell hauria de dur més de 16 punts i estaria a només 2 punts de la zona playoff, veient tot el que ha generat en atac i el que ha concedit en defensa. En canvi, la manca d'encert, sobretot en els últims metres, diu tot el contrari. La realitat és que l'equip du només 11 punts, que la promoció d'ascens és a 7 punts i, en canvi, està empatat amb el descens. Qüestió de punteria.
L'equip que més entrades fa, el que més pressing fa de la Lliga, el tercer en possessió de pilota i aquesta conclusió final que deia el Sergi Parc, la punteria és el que és, però no serà per ocasions generades a una àrea i l'altra. Alguna dada que t'hagi cridat especialment l'atenció, Sergi?
Sí, em quedo amb la de Facu García com a jugador que més falta realitzar, que no seria...
La mitjana, eh?
Sí,
la
sí,
mitjana.
Sí, clar, clar. No està gens malament, tot i que no és cap mena de sorpresa i bromes al marge. El que estem dient, al final... Els números són freds i això pots basar en moltes coses o poques, però sempre queda aquell... aquella coseta, no?, de pensar... És que al final estàs parlant de 5 punts més. L'expectativa de punts et situarien ara amb 16 i no fa falta que agafem la classificació per fer-nos una idea molt ràpida de què significaria estar amb 16 punts a tots els nivells de tranquil·litat, de classificació, de perspectiva, d'expectativa... Bé... una altra vida paral·lela.
Els X-Points és una mitjana que s'està utilitzant de manera recent. El tema de l'expectativa de gol sí que s'utilitzava abans, però no aquesta expectativa de quants punts hauries de portar per tot el que has generat i has concedit. Però el tòpic diu que a la llarga això tot torna, no?
Que comenci, que, en tot que, cas no, que comenci.
Clar, tu has de mantenir aquest nivell. El que no val ara és que el nivell d'expectativa de gol, per exemple, canviï i llavors diguis, home, és que no arribem. Home, clar que no, però si continua en la mateixa línia, la lògica diria que a la llarga, home, com a mínim reduiràs una miqueta aquesta distància.
Ja et dic, si ha de ser que ens ho comencin a pagar, que vagin fent feina, no sigui que arribem tard després.
Estadístiques, al final fredes, cadascú que agafi la que vulgui, que triï la que sigui més preocupant o la que sigui més esperançadora, però en tot cas la classificació, com dèiem, el que ens porta és a pensar en el partit d'aquesta setmana, que ara com ara és un duel directe. Veurem si a la llarga ho és o no, però com a mínim ara mateix és evident que tant San Fernando com Sabadell el que lluiten és per no quedar-se despenjats i per entrar en aquest carro, en aquest vagó dels equips de mitja taula. Rematem el tema ara sí amb Yago Indias, el teníem pendent, havíem escoltat a Emilio Bernat, també a César Morgado, ara toca el jugador nascut a Galícia.
Així és, i en aquest cas destacant això, els primers minuts, la primera titularitat, de fet, també de Yago Indias, rendint a molt bon nivell, tot s'ha de dir, i a més imprimint caràcter a l'equip. Ens hem de quedar, Adri, queda't i quedem-nos tots plegats amb aquesta paraula, amb caràcter, perquè crec que donarà molt de sí a l'hora de referir-nos a Yago Indias. Abans, però, com ha viscut tot plegat aquest procés fins a arribar, recordem que venia d'una lesió que es va produir a la pretemporada, fins a arribar a debutar, com diem, amb la samarreta arlequinada.
La verdad es que no ha sido fácil, ya lo dije en rueda de prensa, que era mi primera lesión en toda mi carrera y una lástima, ¿no? Bueno, ¿no? Porque venía con mucha ilusión de poder aportar desde el minuto uno. Pero bueno, hemos hecho una buena recuperación. Agradecer también a los servicios médicos y a Paul, el readaptador, que han hecho un trabajo fantástico y han hecho que mi recuperación haya sido muy buena. Y bueno, yo desde que el míster me comunicó que iba a jugar, pues sabía lo que tenía que hacer, ser un jugador práctico, con carácter, como llevo haciendo toda mi carrera. Y a partir d'ahí, ojalá pues, el equipo consiga más victorias.
Això per una banda, i per l'altra, com t'he dit, no sé si t'has quedat o no amb el concepte caràcter.
Ho diu un parell o tres de vegades, sí, en aquest tall.
I perquè a més, que sembla clar, o comença a quedar clar, que és una de les seves missions d'aquesta temporada, aportar i donar aquest caràcter al vestidor, al grup, aquest punt agarrit, per dir-ho així, que té el jugador gallec i que comença a tenyir una miqueta també la resta del vestidor. Havíem trobat a faltar potser fins i tot aquesta figura en aquest inici de temporada, no? Doncs ha tornat Iago Indias i ara que ha de ser una peça important, segur que això comencem a notar. De fet, Índies posa com a exemple precisament el partit al nou municipal de Cornellà, de cara al futur, no? Mantenir aquest caràcter, el caràcter que va demostrar l'equip al llarg dels 90 minuts davant de la Unió Esportiva Cornellà.
La verdad es que no es una situación agradable para nosotros, nadie se esperaba estar en esta situación, pero estoy convencido, ya lo dijo en rueda de prensa, que el equipo iba a sacar el carácter, la personalidad y seguro que va a ser el punto de partida.
Doncs el punt de partida, tant de boca, sí, avui que ens referíem al tema de les estadístiques, que això serveixi per d'aquí a unes setmanes parlar que l'equip està una mica més a prop del que hauria de ser el seu objectiu aquesta temporada. Avui a tot això, Sergi, dia tranquil a la nova Creu Alta.
Sí, com a mínim pel que fa a la part esportiva, això segur, perquè recordem que avui és el dia de descans de la primera plantilla del centre d'esports, de fet demà tornada a la feina i ja pensant en aquesta cita de diumenge, recordem, diumenge 5 de la tarda, aquest duel directe ara mateix a la part baixa de la classe aquest Sabadell-San Fernando, que a més és l'últim, de moment, que jugaran diumenge, recordem, eh? Després vindran quatre compromisos seguits, tant a casa com a fora, que es jugaran en dissabte en diferents horaris, 5 i 7 de la tarda, anirà per aquí la cosa.
Crec que era de memòria 5-7-5-5.
Correcte.
O sigui, traient el de l'Andorra.
L'Andorra, que és a les 7, la resta
tots,
a les 5, dels quatre propers, eh? Castilla, aquest que estem dient de l'Andorra, per acabar estirant una miqueta el xiclet de dissabtes, que és el que li ve ara a l'equip. Costa Brava i Betis, em sembla que és tirant de memòria els altres dos enfrontaments. I per cert, deixa'm que digui una cosa més, i ho remato, de veritat, relacionada amb la primera ref, de fet amb el grup 2 d'aquesta primera ref, perquè hi ha hagut un canvi a la banqueta, en aquest cas Ducamp Murcia, ja no hi ha l'amic Salmerón, algú amb molt mala bava deia, clar, la seva directiva li ha tirat encara que no fos capaç de guanyar a la nova Creu Alta, no, bé més provocat, evidentment, per la classificació i per la derrota de l'última jornada, ha estat destituït i ja té recanvi la banqueta universitària, per cert, un vell conegut, en molts sentits de la paraula, perquè és l'ex d'Algeciras, Salva Ballesta, el que va ser davanter de primera divisió de diferents equips, crec tirar així, Màlagas, Atléticos de Madrid, selecció espanyola, també per Salva Ballesta. Doncs bé, ara mateix, un jugador sempre implicat en el seu moment amb la política.
Sí, sí, conegut no només pel futbol.
Correcte. Ara mateix, no entrarem en aquest... Tanquem aquesta carpeta, millor, la deixem tancadeta. Salva Ballesta, de moment, no sé si fins a nova ordre, com a mínim... pel que queda de temporada, tècnic del conjunt universitari, tècnic de Ucamp Murcia, no li va malament l'estil de l'entitat a ell mateix, però bé.
Sí, home, Universitat Catòlica de Murcia, Ucamp Murcia. No el tindrem a la nova Creu Alta, si no hi ha cap contraordre, d'aquí a la segona volta el visitarem al Bisoquer La Condomina, el que és la històrica, la vella Condomina a Murcia. Sergi, gràcies, demà més.
Fins ara.
Una abraçada.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Seguim parlant de futbol. A la ciutat tenim casos peculiars de futbolistes internacionals. Per exemple, hem tingut els Edjogo, el Juvenal i l'Alberto en el seu dia internacionals per la selecció de Guinea Equatorial. En l'actualitat, el Brian López amb la selecció olímpica de la República Dominicana, el país d'origen de la seva família. I també en tenim un al Cercle Sabadellès, en concret en el seu juvenil, l'Oriol Checa, amb la família, podríem dir, a cavall entre Sabadell i Andorra, nascut allà i internacional sub-19 amb la selecció del Principat Andorrà. Oriol, què tal, com estàs?
Hola, Ah, bones, molt bé.
Vens d'haver participat aquests dies amb la preselecció, diferents entrenaments i un amistós contra l'Inter Escaldes. Com va anar aquesta estada per allà?
Doncs bé, ja va fer una setmana, el dilluns vam pujar i molt bé, molt bé. Vam fer un parell d'entrenaments i un amistós i doncs molt bé, la veritat. Content de que es valori, doncs, el fet de poder estar allà, estar en un equip doncs, més aviat petit, i molt content, la veritat.
No és la primera vegada que hi vas. De fet, em comentaves avui que des de la sub-16 has anat amb les diferents categories inferiors. Per tant, no et ve de nou això de jugar amb l'andorrana, eh?
No, va començar el 2019, si no m'equivoco, amb la sub-16, i doncs fins ara, i doncs si pot continuar així, doncs millor, la veritat.
T'has marcat algun objectiu? No sé, ets juvenil, arribar algun dia a l'absoluta, o això és mirar massa més enllà del que tocaria?
Bueno, no, la veritat és que no miro més endavant, la veritat. Jo penso més en poder-hi anar la pròxima vegada, sigui amb la sub-19, sigui amb la sub-21, i amb això jo estic content, la veritat. No penso en un objectiu a més llarg termini.
Aquesta última llista que dèiem era una preselecció. Ara toca esperar la convocatòria definitiva pel classificatori de l'Eurocopa d'aquesta edat. Sabem res? Creus que tens opcions de sèrie o com t'ho prens?
Bueno, jo estic tranquil. Al final, jo he viscut experiències així i si m'hi toca anar-hi, doncs, molt feliç i si no, doncs, no passa res. Però, bueno, hi ha molt bon equip. Ja, al final, clar que és un país petit, però hi ha jugadors doncs, amb qualitat i, bueno, opcions hi ha, òbviament, i si entrem, doncs bé, i si doncs a la pròxima.
Tu ets lateral dret, encara que pots jugar també d'extrem, ho fas al cercle. No és gaire habitual tenir un internacional al cercle sabadellès. Què et diuen els companys o la gent del club cada vegada que sona el telèfon de la Federació Andorrana?
Bueno, al final, doncs, estan contents, entenc, perquè al final, doncs, crida l'atenció, no? Doncs, una persona de fora que vegi que hi ha un jugador de cercle que és internacional en un país, doncs, és estrany, no? Però, bueno, sí, contents i doncs, contents que estigui allà i que pugui anar partim entre la selecció i el cercle.
Es nota molt la diferència de nivell, de maneres, etc, entre un partit de Lliga, per exemple, amb el cercle, o el que et pots trobar amb un partit internacional amb l'andorrana sub-19?
Sí, home, sí, és obvi que sí, però m'ho prenc igual que tots els partits, jo sempre intento donar el màxim, sigui on sigui, i al final la diferència, òbviament, el ritme és molt diferent, vull dir, això és obvi, això ho sap tothom, però jo em baso en mi mateix, en donar bona imatge tant aquí al cercle com a la selecció i al final doncs, intentar que no es noti la diferència de ritme a un lloc i a l'altre.
Acabo preguntant-te pel futbol en general a Andorra. Sembla que ha fet un pas endavant, no?, últimament, entre la Nations League i el paper en els darrers partits, per exemple, plantant cara a Hongria, golejant a San Marino la selecció absoluta. Evidentment, el país és petit, els recursos són els que són, però d'uns anys cap aquí sembla que s'han escurçat una mica les distàncies amb la resta, no?
Sí, la veritat és que porten ja molts anys treballant molt bé. Es va apostar molt fort fa uns anys en el futbol, es volia millorar, i amb el pas dels anys ho han aconseguit, no? S'està venent resultats tant en absoluta com el femení, com el futbol sala, com nosaltres mateixos, tenint algunes victòries que ningú s'esperava i bueno, intentem fer aquest petit país doncs, que ens facin respectar una mica més les seleccions rivals, que no es pensin que jugar contra nosaltres serà una cosa fàcil i res, cada any intentar millorar i fer un equip més competitiu.
Doncs Oriol Checa, jugador nascut a Andorra, resident aquí a Sabadell, futbolista del Cercle Sabadellès i de la selecció andorrana sub-19. Moltíssimes gràcies, molta sort i una abraçada. Cuida't.
Merci, igualment, una abraçada.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Obrim bloc poliesportiu després de la publicitat perquè el futbol sala Sabadell femení ha assolit la primera victòria de la temporada des del seu retorn a segona divisió. El conjunt arlequinat va golejar 0-6 al Sala Zaragoza i ha escalat fins al 12è lloc de la classificació. És a més la tercera jornada consecutiva sense derrotes de les creualtenques que venien d'empatar els dos darrers compromisos. Xavi Muñoz, entrenador del futbol sala Sabadell femení, enhorabona, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri. Bé, estem bé. Aviam, contents per la victòria, però contents per la progressió que estem tenint. És el que has comentat ara fa un moment. Portàvem dos empats, que crec que mereixíem la victòria, però bueno, no havíem perdut. Portàvem anteriorment, fa quatre partits, la derrota a camp del Sac per 0-1 contra les Corts, i això feia indicar que teníem una bona dinàmica. I mira, ha sigut aquesta setmana que hem tingut el premi.
Ha costat 7 jornades, però la primera al Sac, i com dius tu, la sensació, com a mínim des de fora, és que veient marcadors, veient sensacions, que era una qüestió de temps, vaja.
Sí, una qüestió de temps per agafar la confiança a les jugadores i el grup, agafar la confiança, perquè aviam, tenim qualitat per estar plata, però ens faltava la confiança, el nivell competitiu que requereix aquesta categoria, i mica en mica es veia la progressió i el perfeccionament en el joc, sobretot amb la solidesa defensiva. I és això, ha sigut aquesta setmana com podria haver sigut una altra, perquè potser aquesta setmana teníem un desplaçament molt més complicat i no haguéssim pogut guanyar. L'important és que s'estava veient una progressió, una dinàmica molt bona, tant de treball com d'acostumar-se a la categoria.
A més, amb contundència, que al final una cosa és guanyar el primer partit de la temporada i una altra cosa és fer-ho amb golejada contra un rival directe que deixeu enrere, per tant el regust és dolç, el miris com el miris.
Sí, sobretot també el marcador, o sigui, encaixar 0 gols també ens ha donat molts ànims, i el 0-6 amb un desplaçament molt difícil, perquè pensa que vam jugar a les 11 del matí del diumenge, per tant vam estar viatjant de nit, va ser molt complicat aquest aspecte, però les noies estan preparades mentalment, i un cop vam començar el partit, aquí ens vam oblidar de la mala nit que havíem passat, i va ser això, un 6-0 contundent que ens dona molta moral.
Tot això era per d'un aprenentatge? Era un peatge que havíeu de pagar a l'inici de Lliga per allò de ser les noves de la categoria o no?
Sí, estic totalment d'acord. Jo, si la temporada hagués estat més llarga, la temporada va ser molt curta. Per tothom, però bé, crec que és un error de la competició començar la temporada el dia 25 de setembre. Si la temporada hagués sigut més llarga, potser no haguéssim assolit un nivell competitiu als primers partits de la temporada, però havia de ser més llarga la pretemporada. És una cosa que havia de passar. Havíem de jugar molts partits a nivell plata fins que veiéssim realment com hem de posar el cos a nivell mental i físic, com hem de saber quan s'ha de saber patir, i no ho teníem, perquè la temporada passada vam guanyar tots els partits, vam quedar primera, vam guanyar tots els partits, no vam patir en cap moment, allò de saber patir. I aquest aprenentatge l'estem assolint ara. Anem tard, però almenys ja el tenim assolit.
Aquest dissabte a les 6 a casa, a Cal Balsac, qui posarà a prova aquest bon moment és el Castelldefels, que és el sisè classificat. No sé què coneixes del rival i quin Castelldefels esperes.
Sí, no, els coneixem perfectament, el tenim analitzat. Bueno, Castelldefels pot ser que no estigui als primers llocs, però només ha perdut un partit contra el primer, com a contra Caldes. El primer, Castelldefels és un equipàs, a més, com a club, és un club dels grans de Catalunya. L'hem analitzat i estem treballant aquesta setmana per intentar fer mal i, com sempre, a Can Balsac, intentarem puntuar. Vingui qui vingui, és igual a la classificació on estigui, que sigui l'últim, sigui el primer, és igual.
Per rematar-ho, Xavi, són 3 jornades sense perdre, són 4 els equips que teniu per sota a la classificació i, a més, la possibilitat d'implicar més rivals encara a la part baixa si aneu fent la feina. És un bon moment, després de tot això que comentàvem de la progressió, per intentar obrir una mica de forat, no?
No, aquí no estic d'acord amb tu, Adri. També l'ordre dels partits també és molt important. Ara vam tenir una ratxa al principi d'equips que teòricament havien fet projectes per estar per sobre nostre. Ara aquesta ratxa, a part de les Corts, hem tingut equips que estan per sota de la mitja de la categoria, com nosaltres. Ara Castelldefels i Caldes, o Caldes, que també s'aproxima al desembre, són equips top de la categoria i sí que hem de mantenir el nostre nivell, intentar puntuar, però també ser conscients que estem jugant contra equips que tenen la plantilla planificada per quedar dels 4 primers i nosaltres no és el cas. Per tant, també hem de ser conscients de que estem treballant molt bé, que hem tingut uns resultats bons que podrien haver sigut millors. Jo també m'hagués agradat poder guanyar Ripollet o Mataró, però també saber contra qui estem jugant en els següents partits. Mantenir la bona dinàmica, però també no tirar coets i dir, oh, ja està fet. No, no, no. La bona dinàmica farà que puguem competir contra els de dalt.
Doncs tocarà patir, per tant, en aquests següents partits. En tot cas, Xavi Muñoz, entrenador del Futbol Sala Sabadell Femení, enhorabona per aquesta progressió que deies, per aquesta primera victòria, i tant de bo que d'aquí a unes setmanetes, encara que sigui complicat, però podeu continuar oferint el que esteu fent les últimes setmanes. Una abraçada, gràcies.
Igualment, Adri, moltes gràcies a tu.
Seguim parlant de futbol sala. A la segona B masculina ha estat un cap de setmana una mica diferent del que estem acostumats, perquè aquest cop l'únic dels 3 equips sabadellencs que ha puntuat ha estat l'Amics del Pou Escorial Incercat. L'empat a 3 dels Marinals davant del Pica 100 ha suposat l'estrena del caseller pels de Francis Barragán. I això que en el tram final l'Escorial perdia per 1-3 i tot feia indicar que de nou l'equip marxaria amb les mans buides. Però tirant d'orgull, com explica el seu entrenador, va ser capaç de rescatar el primer punt de tota la temporada.
Íbamos 1-3, parecía que la cosa se nos ponía otra vez complicada, pero luego aparte de la lesión de Sintu, que es con el que jugamos el juego de 5, lo veíamos un poco más oscuro todo, pero mira, los chavales dieron la cara y jugando de 5 conseguimos ese ansiado punto.
Ara bé, si la novetat va ser en què aquest cop l'Amics del Pou va poder evitar la derrota, en el capítol de mala fortuna amb les lesions, la pel·lícula va ser la de sempre. Amb les baixes d'homes importants com Luis García o Jorge Tendero, el club va decidir reforçar-se fa uns dies, com us explicàvem aquí a l'Hotel Suís, amb l'arribada de 2 fitxatges, Wesley Miranda i Javi Orellana. Doncs bé, aquest cop a qui li va tocar el rebre va ser el capità Cinto Aranda, que ja arrossegava molèsties i finalment es va trencar.
La falta de la valoración y de la confirmación y todo, supongo que será algún tipo de rotura muscular, de fibrilar o alguna cosa así. Más de lo que venía arrastrando ya él. A ver, que sea lo menos posible porque es una pieza importante, como él, tanto él como cualquiera de los otros. Como decía Jorge, Aarón, Gerard juega ayer a un 50% y aún así hace un partido espectacular. O sea, es algo que es difícil de luchar contra ellos, pero bueno.
Escoltàvem a Francis Barragán, l'entrenador de l'Escorial. Tot i les adversitats, el més important és que l'Amics del Pou ja ha obert la llauna i per fi té el primer punt. Això sí, continua cué a 6 de la permanència, que ara mateix marquen 4 equips, entre ells un Club Natació Sabadell que no va poder donar continuïtat a la victòria de la setmana passada. Els nedadors viatjaven a les Illes Balears amb la confiança d'haver-se retrobat amb el triomf, però van sortir escaldats de la seva visita a la UD Eivissa Gas i Fred. Per 10-5 van perdre els nedadors a Eivissa en un enfrontament que al descans ja semblava decidit amb el 5-0. Prèviament, segons explica el capità Arnau Ametlla, l'equip va pecar de poc encert de cara a porteria.
La veritat és que vam començar molt, molt bé, pressionant a dalt, moltes pilotes recuperades, tenint ocasions molt clares, i una mica el que ens està passant en els últims partits, que bueno, una mica de frustració perquè veiem que arribem, que fem bé les coses, que no aconseguim materialitzar les ocasions, i amb molt poc el rival en fa, com aquí que diu, 5 gols.
El que està clar és que d'una manera o una altra el Natació Sabadell no està complint amb les expectatives amb aquest bagatge de 7 punts de 24 possibles. I tot i que per Ametlla ja fa unes setmanes que s'havia fet un canvi de xip, la fórmula de moment no està donant els seus fruits.
Fa 3 o 4 setmanes que estem treballant molt bé. Bueno, vam tenir un canvi d'actitud després dels primers partits de la mala ratxa que portàvem i una mica fent tots autocrítica, doncs vam dir que això havia de canviar i s'ha notat. Després de la victòria de l'altre dia, molt important a casa, que crec que vam fer un molt bon partit, doncs l'equip havia preparat molt bé la sortida a Eivissa i com ja et dic, estàvem mentalitzats i crec potser que era el partit amb que més confiança anava l'equip per aconseguir els 3 punts.
I a mitja taula, l'Escola Pia, que va desaprofitar una bona ocasió per poder-se enganxar a la part alta d'aquesta classificació de segona B amb la derrota a casa 3-5 contra el Bellsport l'Hospitalet. Un duel entre dos equips que se situaven entre dues aigües que buscaven el mateix objectiu i que malauradament va acabar caient del cantó riberenc. El tècnic dels de Can Colapi, Pedro Donoso, ho lamenta així.
Veníamos con una buena dinámica de ganar de 4 o 3 partidos y bueno, la dinámica era buena y sigue siendo buena, ¿no? Porque la actitud del equipo es buena y sí que era, pues bueno, para engancharte un poquito la parte de arriba. Pero bueno, esto prácticamente de la parte de arriba, quitando los 2 primeros, yo creo que todo el mundo pincha, ¿no? Entonces, bueno, seguir trabajando, ¿no? Estamos ahora pues prácticamente como si estuviéramos terminando una pretemporada, ¿no? Por la plaga de lesiones que hemos tenido y bueno, al equipo también le falta un pelín más de rodaje.
El partit, per cert, va estar marcat per l'esbojarrada primera part i dins d'aquest desordre va ser l'Hospitalet qui va sortir-se'n beneficiat, marxant al descans per 3-4. A la segona part va succeir tot el contrari, més control i només un gol, el de la sentència visitant a les acaballes. A Donoso no el va acabar de convèncer ni una cosa ni l'altra, especialment l'actuació dels primers 20 minuts.
Aquí el problema es que 3-4, partidazo y todo muy bonito, ¿no? Pero al entrenador la verdad es que no me gusta, ¿no? No me gusta en el sentido de que encajemos 4 goles en 20 minutos, ¿no? Yo creo que fueron errores y casi individuales, ¿no? Entonces no es que sea falta de concentración, sino que el rival también apretó mucho, con mucha intensidad en primera línea y bueno, eso también te hace provocar errores, ¿no? Pero bueno, lo único que intentamos a partir del descanso es cometer los menos errores posible y lo conseguimos, ¿no? Pero bueno, siguió sin entrar la bola.
I per completar un mal cap de setmana pel futbol sala masculí de la ciutat, a la tercera nacional, el Fractals Grups de Raona tampoc va tenir el dia. Els Taronja van caure a casa per primer cop al pavelló del Nord per 4-5 davant la Unió Santa Coloma en un xoc a més en què els de Manel Muñoz van acabar amb 2 expulsats, vermella directa per Jaume Figueres i doble groga per Joan Puigdomènec. La Raona es queda 12è a la classificació de tercera amb 6 punts abans de visitar dissabte el Montsant.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
En bàsquet, el Club Natació Sabadell i el Sant Nicolau s'enfrontaran avui mateix en el derbi del grup 3 de la primera catalana femenina, un partit en què hi haurà alguna cosa més que una simple victòria en joc i en el qual els dos equips arriben amb sensacions ben diferents. És una informació que ens amplia el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
El Club Natació Sabadell arriba amb l'aigua al coll. Amb 4 derrotes en 4 partits, les nedadores necessiten una victòria immediatament per revertir la mala dinàmica en la qual estan submergides. Després de perdre per més de 30 punts contra la Jet de Terrassa en l'anterior jornada, són últimes de la classificació, però amb 2 partits menys. David Gómez, entrenador del club, afirma que aniran a competir partit, tot i que el Sant Nicolau és un equip més construït.
Hi ha moltes ganes de treballar bé, portem ja uns 5-6 entrenos treballant molt bé, les noies estan molt animades, han fet un tom a la dinàmica i, si més no, competir partit i aviam com surt. Entenem que el Sant Nicolau és un equip que està més construït que el nostre, que ve amb opcions de guanyar i intentar fer mal, però no ens preocupa excessivament. Volem competir, volem anar a guanyar el partit i més a casa nostra, o sigui, ha de ser com una obligació. Després sortirà com sortirà, però si no anem ja amb aquesta idea malament.
D'altra banda, el Sant Nicolau afronta el derbi amb la confiança pels núvols. Després de guanyar per gairebé 40 punts al Reus, les granes se situen 8enes amb un partit menys, i si són capaces de saltar les naus, tindran el premi de poder-se enganxar al tren capdavanter. Gemma Lorente, entrenadora del Sant Nicolau, creu que el club no els hi posarà les coses fàcils, i menys tractant-se d'un derbi.
El rival, el Club Natació Sabadell, jo crec que no ens posarà les coses fàcils. Un derbi sempre és un derbi, té un component especial, i a part, a nivell de classificació, a hores d'ara tampoc estem tan lluny un de l'altre, amb la qual jo crec que serà un partit doncs, s'haurà de lluitar a tope i està bé els 40 minuts.
El derbi arrencarà a 2:15 de la nit a les Naus, sent l'únic partit de la jornada que no va tenir lloc durant el cap de setmana.
A més del club i del Sant Nicolau, en aquesta primera catalana femenina de bàsquet també hi tenim el Sabadell Bàsquet Vallès, però en un altre grup, en el primer. L'equip de Miqui Mulgosa sí que va jugar el seu partit diumenge al Pavelló Sud i va caure per 10 punts, 46-56, davant del Casanenc. A la classificació, l'equip creat enguany ocupa la penúltima posició amb 2 victòries i 3 derrotes. I en categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha guanyat el seu primer partit de la temporada en el grup 2 de Copa Catalunya. Els nedadors es van imposar en el derbi contra el Natació Terrassa aquest duel de nedadors per un contundent 83-59 a les Naus. En declaracions a Televisió Sabadell Vallès, el tècnic Jonathan Ramírez destacava la bona feina de l'equip.
Después del inicio de liga que hemos tenido tan complicado, es la primera semana que conseguimos tener todo el equipo al completo, entonces, bueno, hemos podido trabajar bien. Hemos hecho una primera parte muy, muy buena. Hemos trabajado lo que queríamos, sobre todo en la defensa y a partir de tener situaciones claras en ataque. Bueno, me queda felicitar al equipo, que ya también se lo merecía.
Amb mereixement, per tant, amb aquesta victòria, el Natació Sabadell suma un triomf i 5 derrotes que el col·loquen a l'onzena posició del seu grup. La segona alegria consecutiva passarà per derrotar a domicili diumenge a les 6 el Clotet Suzuki Sant Boi. I en la mateixa competició, però en el grup 3 de Copa, el bàsquet Pia va caure al carrer Garcilaso contra el Santa Coloma 63-78 i ocupa la desena posició de la classificació amb el mateix registre clavat que el club, és a dir, una victòria i 5 derrotes. Les moltes baixes estan afectant considerablement l'equip escolapi en aquest inici de temporada. Toni Mesa, el tècnic del bàsquet Pia enguany, analitza com estan anant les coses en el tram inicial de competició.
Les sensacions d'aquest inici de temporada han estat estranyes perquè encara no hem pogut comptar amb tota la plantilla a cap partit. A partir d'aquí, jo penso que les últimes setmanes estem treballant molt bé. La veritat és que aquest partit de Santa Coloma ja va denotar una millora respecte a les últimes setmanes i bé, amb ganes de començar a comptar ja amb més efectius de que els propers partits.
Els escolapis visiten diumenge el Sant Gervasi de Mollet, rival directe en la classificació en un duel que es disputarà diumenge a 8:15 PM. I en el tram final del programa, voleibol. El Natació Sabadell segueix sense saborir la primera victòria des de l'ascens a Superliga 2 de vòlei masculí. En l'última jornada els nedadors van caure 3-0 a Xàtiva i ara són antepenúltims amb 2 punts. David Martín, tècnic interí del club, explica l'angoixa que senten.
És un equip que és molt responsable i té un compromís molt alt i això mateix, que és molt positiu, doncs genera una autoexigència, i aquesta autoexigència en part s'està convertint en un pèl d'ansietat per justament el que tu dius, que la victòria no arriba. Llavors, doncs, bueno, es donen situacions en el joc en el que, bueno, en què aquesta ansietat doncs, es veu reflectida.
De fet, l'entrenador del Natació Sabadell ha posat exemples pràctics d'aquest punt de neguit, podríem dir, que tenen dins del vestidor pel fet de no haver tirat endavant encara aquest primer triomf desitjat des de l'ascens.
Anem 1 o 2 punts per sobre i ens fan un punt i de seguida baixem la cara. De fet, si parles amb els jugadors, ningú està enfadat amb el company del costat, tothom està enfadat amb si mateix, no? I això que en principi és positiu, però sí que genera dificultats a l'hora de fer un joc còmode, justament per això, perquè una victòria, doncs, evidentment, doncs, relaxa i facilita el treball i la feina.
Aquest dissabte a les 4 de la tarda el club rebrà les Naus, l'equip que té just per sobre de la classificació, el Roquetes. Per tant, partit important el que tindrem aquesta setmana. Pel que fa a l'equip femení, va guanyar un 7 a la pista del segon classificat, el Sestao, però no va poder donar la sorpresa. Derrota 3-1, després d'aquest 28-30 que dèiem de la segona màniga. Nerea Montori, jugadora del club, remarca el mèrit d'haver-se adjudicat aquest set.
estem parlant d'un equip que és super, super dur. La veritat és que defensen moltíssim, són bastant contundents en atac, porten molts anys ja en aquesta lliga i tenen molta experiència. I a diferència d'altres partits, vam guanyar un final de 7-30-28, que això és dificilíssim, i més a Superliga 2. Així que, en aquest sentit, molt contenta. Sí que és veritat que l'últim set se'ns va escapar, vam estar a punt de forçar un tiebreak i vam remuntar, anàvem per baix, però se'ns va escapar a l'últim moment.
Per contra, el primer set, clarament per l'equip basc, és el punt a corregir d'aquesta visita a Biscaya. L'equip d'Alberto Avellaneda és ara mateix penúltim, amb un puntet, però Montori recorda que el calendari no era ni molt menys el més assequible així de sortida.
Al final són moltes coses noves en aquesta lliga i encara ens estem adaptant. És cert que venim d'una dinàmica els últims anys de guanyar-ho tot o gairebé tot, i clar, és molt complicat al final quan vas sumant derrotes i vas sumant derrotes, ostres, tenim ganes d'obrir la llauna ja. Però bé, tampoc ens ha tocat un principi fàcil en quant als viatges, perquè ens han tocat els dos viatges més llargs. Els tres equips de Canàries els tenim a gener, febrer i març, em refereixo com a visitants, i ara ens queda Castelló i ja està, però ha sigut una mica drama amb l'autocar, la veritat.
Dissabte a les 7 del vespre, just després del masculí, també cita clau per les noies del Natació Sabadell, que rebran a les naus els Aires Seguros Generali de les Illes Canàries. I les sabadellenques són penúltimes amb un punt. El rival d'aquesta setmana és el CUE, sense haver puntuat encara. Tota la sort del món, per tant, pels dos equips sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell en aquests respectius partits, un rere l'altre dissabte a les naus. Amb el Roger Benet a les vies de so, posem el punt i final al programa d'avui, d'aquest dimarts, dia 9 de novembre del 2021. Demà, com sempre, puntuals amb el cita de l'esport sabadellenc aquí a la 94.6. Es podeu escoltar a través del podcast a radiosabadell.fm o després del butlletí horari de les 4 de la tarda a la graella de Ràdio Sabadell. Una abraçada, que vagi bé, adeu-siau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.